El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
No i 23 minuts, moment per a la tertúlia del Gall del Monestir. Avui tenim amb nosaltres els representants dels partits en presència al ple, Jordi Puigneró de Convergència i Unió, Álvaro Benejam del Partit Popular, Michael Cáceres del PSC, Xavier Boix d'Iniciativa i Guim Pros de la CUP. Molt bon dia al 5.
Bon dia.
Voldria parlar amb vostès del pressupost. Es van presentar els projectes de pressupost aquesta setmana en una roda de premsa amb l'alcaldessa i el tinent d'alcalde d'Economia. Faig un petit resum i comencem a recollir les seves opinions. El pressupost ordinari disponible per al 2013 es reduirà fins als 88,1 milions d'euros, és a dir, un 4,3% menys que el d'aquest any. El projecte de comptes municipals preveu una partida de 20 milions en inversions, que és un 10% menys que enguany, i se centrarà, segons l'alcaldessa, en les àrees d'atenció social, educació i ocupació. Mercè Conesa també va dir que és un pressupost realista i auster, tenint en compte el context econòmic en el qual ens trobem. Els demanaria una valoració per part dels seus partits polítics. Com veuen aquests números? Entenc que ara s'obrirà un procés de negociació i, sobretot, quines aportacions o esmenes els agradaria incloure en aquests comptes de cara a poder arribar a una entesa amb l'equip de govern que, com podem recordar, tenen majoria absoluta i, per tant, poden tirar endavant el projecte que vulguin. Jordi Puigneró, de Convergència i Unió.
Sí, molt bon dia. Bé, el pressupost per 2013 és un pressupost, a dir de guerra, però no és una expressió potser la més adequada, però sí que és un pressupost que es fa en una situació doncs, molt delicada econòmicament pels ajuntaments, per les administracions i en definitiva pels ciutadans. Però tot i així, per tant, és un pressupost que baixa respecte d'altre de l'any anterior. Això fa uns anys hauria semblat inversemblant. Els pressupostos, anys enrere, cada any doncs, eren superiors, no? I per tant creixien. Doncs ara estem en una dinàmica on hi ha menys diners, per tant el pressupost d'aquest doncs, any és inferior al de l'any passat, però tot i així nosaltres hem prioritzat i hem volgut mantenir dins d'aquest pressupost les polítiques de les persones. Som en un moment on hi ha persones que pateixen i, per tant, aquestes han de ser la nostra màxima prioritat en el pressupost municipal. Nosaltres som de l'opinió que a Sant Cugat ningú es pot quedar enrere. I, per tant, aquest pressupost, aquesta premissa, es la té molt present. I això vol dir que les partides destinades a polítiques socials i educació, perquè educació, vull recordar també, que són unes partides que garanteixen la igualtat d'oportunitats pels ciutadans i per tant els donen oportunitats de cara al futur, doncs són aquelles partides que són tot el contrari d'allò de pa per avui i gana per demà, no? Al contrari, és totalment el contrari. Per tant, l'aposta que fa Convergència i Unió en aquest proper 2013 doncs va en aquesta línia. Atenció a les persones i sobretot intentar ajudar a sortir de la crisi mitjançant doncs, les polítiques d'ocupació activa, no tant les tradicionals, sinó també apostant per noves formes de fer polítiques d'ocupació.
Partit Popular, Álvaro Benejam.
Sí, gràcies. Bé, nosaltres, com cada any, doncs, de bons a primeres, ens mirem els pressupostos quasi com a espectadors, no? I penso que és una qüestió comú als equips als grups de l'oposició. Perquè bueno, es fa un pressupost, el que nosaltres sempre cada any doncs, fem propostes de modificació en consonància amb el nostre programa, amb la nostra idea de com s'ha de gestionar l'economia del municipi, i aquest any farem el mateix, no? Com sempre. Valorant el pressupost, sí que és veritat, i amb això estem molt d'acord, que no és això de fer un pressupost de guerra, però sí un pressupost cautelós amb la situació econòmica que estem vivint, no? És normal que s'hagi de fer contenció de despeses, i es fa per poder mantenir unes polítiques de sosteniment pues, del municipi en general i partides concretes d'educació, com deia el senyor Puigneró, i d'altres, no? De sosteniment social, no? Que ara són molt necessàries. Ara bé, si et poses a mirar detingudament el pressupost, hi ha algunes qüestions que si bé es minoren, i es fa una retallada, nosaltres pensem que no hi ha una retallada suficient, perquè són despeses pues, superflues que no s'haurien de mantindre, i aquests diners, si es recapten, es tindrien de dedicar a coses pues, que siguin més necessàries i perentòries en aquest moment, que hi ha moltes, no? En despesa social hi ha una manca de recursos. Hi ha moltes entitats aquí que podrien rebre una mica més de diners pel suport de la ciutat i tal. Bueno, Convergència, nosaltres ho proposarem, eh? I hi ha diverses partides que no hi ha, bueno, que no hi ha raó de ser-hi. Llavors nosaltres proposarem, intentarem negociar amb l'equip de govern que les canviïn.
PSC, Michael Cáceres.
Sí, a veure, nosaltres anunciarem d'aquí una estona les mesures, les propostes que el pressupost municipal, a veure, una mica, si no dic així, a grosso modo, a veure, bàsicament a mi em sembla el missatge que fa l'equip de govern, és una mica com el que va donar ahir el govern del PP, vull dir, potenciem les polítiques socials, potenciem l'educació i tal, resulta que evidentment totes les persones ara mateix han de retallar en general, però sembla que aprofitin el moment per retallar més amb això, en polítiques socials i en educació. I quan parlem de quantitats, evidentment sembla que s'hi posa molts diners, però al final creiem que és insuficient. Nosaltres, evidentment, entenem que s'ha de retallar, però es pot retallar amb altres coses per poder potenciar més el que és polítiques socials i, bueno, i temes d'educació i temes de cohesió social, que al final és el problema que ens està venint a sobre, tant a Sant Cugat com a la resta del país.
Iniciativa, Xavier Bosch.
Bueno, nosaltres creiem, sense entrar en profunditat encara amb el que són els petits números, crec que és un pressupost, per un costat, que està ple d'incògnites, perquè no sabem encara el marc legislatiu de l'Estat, perquè pot ser que en qualsevol dia l'Estat doncs legisli en contra dels ajuntaments, perquè estem encara amb l'espasa de Damocles que qualsevol dia a Rajoy, no, se li gira el cervell i ens diu que els ajuntaments no tenen unes quantes de les competències que tenim avui, per tant això podria tirar per terra la meitat del pressupost de l'Ajuntament. Tampoc sabem quines seran les polítiques que el govern de Catalunya farà a partir del dia 26 de novembre. Fins avui ens ha demostrat el govern de Catalunya que no creu en determinades polítiques perquè no traspassa els diners que ha de traspassar amb els ajuntaments. O sigui que això són unes incògnites molt importants pel pressupost del 2013. I al mateix temps, doncs, en aquests moments tenim també la incògnita de quin és el model municipal de qüestions tan capdals com, per exemple, les polítiques d'educació, no? Pel que fa, per exemple, a les escoles bressol, l'escola d'art, o per exemple les polítiques d'ocupació, que no tot ho diuen els números, sinó també les intencions de l'equip de govern municipal. Creiem que, com deia el senyor Puigneró, doncs en un moment d'economia de guerra, l'estructura política segueix estant sobredimensionada, i quan dic estructura política vull dir equip de govern i càrrecs de confiança. No hi ha cap ajuntament de les nostres dimensions amb una estructura tan sobredimensionada com la de Sant Cugat, i amb una economia de guerra doncs hi hauria d'haver una estructura també de guerra, entre cometes, i hi ha una cosa que per nosaltres és molt important, que és que la tarifació social, que vol dir qui més té paga més i qui menys té paga menys, i per tant la gent més fràgil econòmicament té més possibilitats de poder tenir serveis públics sense pagar més. O sigui, a l'escola bressol doncs hi ha gent que pot accedir pagant molt poc i gairebé zero, i en canvi la gent que pot pagar més pot anar a l'escola bressol pagant més. Això és un acord de ple de fa 3 anys i encara no s'ha posat en marxa. Per nosaltres això és una línia vermella per donar suport amb els pressupostos, i és un acord doncs que no s'ha executat.
Guim Pros, de la CUP, per tancar aquesta ronda inicial.
Sí, bon dia. A veure, ho ha comentat el Jordi d'entrada, i jo crec que a base d'anar matxacant aquesta frase, al final acaba calant. És evident que estem en temps complicats, estem amb el que s'ha comentat aquí, una economia de guerra, però a base per això ho hem dit cada vegada nosaltres que s'elaboren uns pressupostos o que es fan les ordenances fiscals, no ho justifica tot. I com que no ho justifica tot, entenem que el que cal és, també ho hem dit moltes vegades, utilitzar una mica la imaginació, retallar per altres bandes, perquè nosaltres sí que diem que s'ha de retallar, però s'ha de retallar una mica en el sentit que ara comentava el Xavi, en lloc de retallar per on es retalla. Entenem que els pressupostos ara, en lloc de plantejar-se sempre el tema d'estem com estem i per tant s'han de fer així, el que cal és ser valent i apostar per altres mesures que fins ara és evident que ni tan sols no s'han abordat, sinó que jo fins i tot m'atreviria a dir que s'han potenciat. I nosaltres també entenem que, i en aquest sentit alguna proposta farem, que segurament la situació que estem vivint també comença a fer necessari el tema d'intentar elaborar uns pressupostos que en la mesura que puguin tinguin una participació ciutadana real i en aquells aspectes, almenys en aquells aspectes que es pugui, siguin el màxim de participatius possibles. Hi ha maneres de fer-ho, hi ha ciutats properes que ho han fet i creiem que això faria que realment fossin uns pressupostos que serien segurament més adients amb la realitat ciutadana.
Algun comentari més sobre els pressupostos? Va demanar primer el PP, després Convergència. Escolti, per mantenir un ordre. Els demano intervencions breus perquè tinc algun tema més per...
He aixecat jo l'home primer, però bueno, no, si voleu seguim a l'ordre que estava. Vale. La qüestió que volia comentar. Sí que és veritat, no sé si et referies, Guim, al tema que hi ha partides que augmenten, en comptes de... O sigui, en general, el pressupost es redueix amb tot, però hi ha partides que no es redueixen, sinó que augmenten, i no són precisament les de despesa social. Bueno, no sé si ara els partits que són pues, de caire nacionalista o independentista entendran que les partides que augmenten són de temes de potenciació de normalització lingüística, de potenciació o d'associació a l'Associació Catalana de Municipis per la Independència i tal, s'ha de gastar més diners en això i menys en polítiques socials. Però bueno, ja veurem. Nosaltres entenem que no, per dos motius. Perquè no s'ha de fer per qüestió nacionalista i perquè s'ha de fer i s'han de gastar aquests diners en una qüestió més important ara, que és la política social, i ens fa més falta. Un tema que volia comentar, acabo, el tema de si el senyor Rajoy, que és una incògnita, si el senyor Rajoy se li gira castanya i treu diners als ajuntaments. Bueno, l'informo, no sé si ho sabia, aquest any estava previst el pressupost que la PIE, la participació...
Competències,
ja, però suposo de finançament.
Competències.
De moment, el que estem
veient... La llei de bases de règim local, estic parlant.
Doncs de moment, el que estem veient...
Ja sabem que, teòricament, sí, en donaran més, teòricament. Però sí, no donen res, o sigui, els diners venen d'on venen, no venen del senyor de la butxaca de Sant Rajoy ni del PP.
Venen de ciutadans de tot Espanya, no solament des de Catalunya. I acabo...
Un comentari aquest sobre els pressupostos representa que ens haurien d'arribar més diners, però es fan en unes previsions a partir del que s'ha establert en el pressupost general de l'Estat, que, segons va dir el tinent d'alcalde, són massa optimistes.
Bueno,
no ho dic perquè, per exemple, fan unes previsions de decreixement, clar, que, per exemple, l'FMI diu que seran pitjors,
Vull dir,
i a partir d'aquí variarà, no?
Explico, o sigui, no sé si són massa optimistes. Hi haurà uns ingressos que preveu el pressupost i els ingressos estaran, igual que aquí a Sant Cugat. També són optimistes, també és optimista pensar que ingressarem 90 milions d'euros? Jo crec que no. Després ingressarem menys? Bueno, potser sí, però bueno, no s'ha de ser optimista, s'ha de comptar amb el que tens, en teoria, no? Al principi. I això que deia el senyor Rajoy habilitar l'any passat, doncs, bueno, aquest any 2012, la línia de finançament de tresoreria pels ajuntaments per pagar proveïdors. A veure si s'elegirà la castanya també aquest any i dona alguna cosa per ajudar els ajuntaments en aquest sentit, no?
Senyor Puigneró.
A nosaltres no, però estic en general, dic en general el comentari que feia...
Qui no ens ha fet falta utilitzar aquesta línia de crèdit perquè...
No, jo no deia, em referia en general, no a Sant Cugat.
Bé, en tot cas, en referència a això que comentava el senyor del Partit Popular respecte a la transferència de l'Estat, la PIE, que en definitiva és la participació en els ingressos de l'Estat que fem, doncs, Sant Cugat, és cert que augmentarà, o hi ha previsió que augmenti, però jo voldria dir que això ens passa perquè hem augmentat de població en els darrers anys, passant de 75.000 habitants, som una gran ciutat, i caldria recordar-li al Partit Popular o a l'Estat en aquest cas, perquè hi ha hagut també uns anys de responsabilitat del PSOE, que ja fa anys que passem de 75.000 habitants i que visem que passem de 75.000 habitants. I que potser el que hauria de fer l'Estat és, en tot cas, és pagar-nos durant tots aquests anys que no ens ha comptabilitzat com una ciutat de més de 75.000 habitants, retornar-nos aquests diners. No? Per tant, si aquest any per fi se'ns donen més diners perquè, evidentment, doncs passem a ser o passem a un estatus superior a nivell de ciutat, ja fa anys que això ho vam sobrepassar i potser doncs el que caldria és que l'Estat ens retornés durant tots aquests anys el que ja érem, no? Vull dir, per tant,
potser seria de justícia. Potser seria de justícia, però li hauria de demanar a la senyora Zapatero, perquè si no Rajoy ja li ha donat.
Bueno, i en segon lloc,
molt breument, sí.
Referent al comentari que ha fet el senyor Boix, que ja és recurrent respecte als temes de l'estructura política, bé, jo li volia dir que a Sant Cugat els costos de personal totals, que costa, diguéssim, l'estructura de personal d'aquest ajuntament, puja més o menys un 30% del pressupost. En els ajuntaments on governen els senyors d'Iniciativa o els senyors socialistes, l'estructura de personal puja entre un 40 i un 50%. Això vol dir que estem parlant d'un marge d'un 15% de sobre el pressupost ordinari, que en un ajuntament com el nostre poden ser uns 15 milions
perquè
d'euros.
Perquè fan trampa. Un moment. Perquè tenen externalitzat.
Ara tindreu un torn de paraula. Uns 15
milions d'euros que nosaltres són diners que disposem, majors diners que disposem pels ciutadans per dedicar, doncs, en aquest cas, a polítiques socials i a invertir-los a la ciutat. Per tant, escolta, si nosaltres tenim una estructura política una mica superior a la d'altres municipis, es compensa, però abastament amb el que és el muntant global del que ens gastem amb personal en aquest ajuntament. I per tant, això jo n'hi dic, en aquest cas, doncs que els ciutadans de Sant Cugat poden estar molt tranquils perquè hi ha més diners a l'Ajuntament de Sant Cugat i a aquestes polítiques per dedicar-los a polítiques socials i a d'altres polítiques de la ciutat.
Iniciativa, que havia demanat un torn.
Dues coses. La primera, això és perquè Sant Cugat externalitza molt més els serveis que no pas altres ciutats. U i dos, això és com si un director d'un CAP li digués a un altre director d'un CAP: miri, jo faig millor que vostè perquè jo tinc menys metges aquí que vostè, i com que jo tinc menys metges que vostè, jo puc tenir un equip directiu més gran que vostè. I jo li diria: home, no, jo prefereixo que vostè tingui més metges que no pas un equip directiu. Doncs això és el mateix. Jo prefereixo que l'Ajuntament de Sant Cugat tingui més advocats per no tenir que pagar serveis a despatxos, que no cal que digui quins noms de despatxos són, però són despatxos que cobren molts diners per fer, que no pas doncs que hi hagin tants regidors i regidores i tants càrrecs de confiança, que l'únic mèrit que tenen és tenir el carnet de Convergència i Unió a la boca, i jo prefereixo que tinguin, que hi hagi funcionaris que els mèrits que són és haver passat un concurs d'oposicions, que a més són funcionaris independents que garanteixen que els serveis es fan de forma independent i que és igual quin color polític hi hagi governant a la ciutat, perquè la seva feina la fan ben feta. Això és el que prefereixo jo, no que hi hagi una estructura política sobredimensionada, i quan dic sobredimensionada la dic perquè és més gran que no pas la que hi ha a altres ajuntaments de les mateixes dimensions que la nostra. O sigui, per tant, l'explicació que se'm dona, que es dona, no em val a mi, no... perquè aquest ajuntament, el capítol 2, que és el capítol de serveis externs, o sigui, serveis que ens donen bufets d'advocats, consultories externes i tal, és un capítol molt més gran que no pas el d'altres ajuntaments, perquè nosaltres tenim aquests serveis molt infradotats al nostre ajuntament, que jo crec que ja ens interessa que sigui així.
PSC i la CUP, algun torn de paraula? Sí, PSC, i així tancarem el tema.
Una mica a la línia de Xavier Boix. A veure, el tema està clar que els ajuntaments d'esquerres o socialistes normalment dediquen més a la servei de la ciutadania, amb la qual necessiten més personal i sobretot amb bones condicions laborals per treballar de cara a la ciutadania. Bàsicament és això, la diferència és aquesta. Les prioritats que tenen els ajuntaments governats per partits d'esquerres, en el cas meu, el Partit Socialista, i les prioritats que tenen ajuntaments governats per partits de dreta. Aquesta és la diferència. I aquí hi ha, a més, una cosa que ha dit ell, que aquí el que és els càrrecs de confiança està sobredimensionat. Això ho hem criticat sempre i jo crec que és una realitat. Això, a més, ho podem comparar amb ajuntaments aquí al costat, per exemple, de Terrassa.
La CUP, si vol un torn, i tanquem aquesta carpeta. Bueno,
per pagar al·lusions al que ha comentat l'Àlvaro, és evident que les despeses o el que pressuposa, valgui la redundància, aquest pressupost en qüestions que ell anomena nacionalistes o identitàries, de caire nacionalista, és evident que són irrisòries, i per tant, bueno, ja ho suposava que la meva intervenció no anava per aquí quan deia que cal una mica d'imaginació a l'hora de retallar per on entenem que s'ha de retallar, que és en el sentit que ara comentaven el Michael i el Xavi. I molt important incidir en el concepte d'externalització a l'hora de plantejar i de posar determinades coses damunt la taula. És evident que estem, jo crec que és amb l'Ajuntament que externalitza més serveis de tot el país, pràcticament. Les bressoles sembla ser que no, de moment, i perquè no sé ben bé, bueno, no ho entenc encara, però vull dir que segueixi així. Però en tot cas, és molt important remarcar el tema aquest de l'externalització, perquè si no juguem amb les trampes marcades, i és evident que això no val.
Sí, només per una mica per donar-los un parell de dades, el 80% dels càrrecs directius de confiança d'aquest Ajuntament de Sant Cugat són persones que han treballat en l'Ajuntament de Sant Cugat amb càrrecs, diguéssim, dins de l'estructura funcionaria de l'Ajuntament.
És que és igual.
Per tant, això li desmunta una mica la seva
teoria. No desmunta res. No desmunta res.
Per tant, nosaltres el que hem fet ha sigut una tasca...
No, perquè estan amb aquest càrrec directiu sense cap mèrit.
Senyor Boix, deixem que acabis
més tard. Nosaltres hem fet una política de promoció interna, diguéssim, amb gent que no és de... Vaja, és que ni sé si són de Convergència, senzillament s'ha fet perquè són bons professionals.
És igual, són cares de confiança.
No, escolti, el seu model, ja sé, el seu model és... No vull parlar del seu model,
quin,
perquè és una,
quin
el model que vostès en van dels ajuntaments són els que ara es troben que han de fer eros, i han de fotre gent al carrer, perquè es troben... Jerez es troba en aquest moment governat pel Partit Socialista amb greus problemes...
No diguis mentides.
Si vol, li parlo de la situació en què van deixar vostès Manresa, diguéssim, doncs, que hi ha hagut un canvi de color, per sort, en les darreres eleccions municipals, i com està l'Ajuntament de Manresa en temes de personal, no? Miri, nosaltres hem sigut en aquest sentit responsables i tenim una plantilla molt professional, una plantilla...
Ningú ha posat en dubte això.
Una plantilla que dona el callo i que hi ha després, evidentment, doncs nosaltres ja creiem en el model gerencial per portar un ajuntament, i un model gerencial vol dir un equip directiu. L'equip directiu, en el seu 80%, està ocupat per places que són gent mateixa que ja treballava a l'Ajuntament. Per tant, aquesta és l'aposta que fem, que a més ens proporciona un estalvi important, i no inflar, diguéssim, d'una forma sobredimensionada la plantilla com han fet altres ajuntaments, que estan a nivells de 40 i 50%, és així, senyor Boix, no faci aquestes cares, ho diu la Diputació, si vol li passaré les dades.
Molt breument, sisplau.
I per tant, això creiem que va en pro de l'eficiència de l'Ajuntament i que per tenir més diners per fer d'altres coses.
Algun torn més? Tanquem? Carpeta?
Bueno, són mentides que es poden contrastar.
Doncs, si vol...
Escolti, fem una
cosa. Ocupen...
Si volen anar a la propera tertúlia, portem els pacients.
Només és que ocupen places que, si hi hagués un canvi de govern, són places que són de confiança. Vull dir, que no cal dir res més.
No són places. No és veritat que el 80% són gent que ja treballava a la casa?
Sí, però són places que són de confiança. Són eventuals. Són places eventuals. Ja està.
Sobre el Consell de Ciutat, que es constituirà dimarts de la setmana vinent, que pretén ser una mena de fòrum final en què es reculli el que es participa, si és que es participa d'alguna manera, en els consells de barri i a les taules sectorials. Alguna mena d'esperança per part dels partits perquè això serveixi per que hi hagi més implicació per part de la ciutadania? Molt breument, fem una ronda.
Jo crec que tenim un pare del ROM aquí que podria explicar...
Doncs va, un dels pares del ROM, Xavier Boix, d'Iniciativa. Comencem la ronda per aquí.
Home, jo crec que el Consell de Ciutat és una figura que en moltes ciutats funciona, que és un bon instrument de com una àgora, diguéssim, on gent representativa de la ciutat que té ganes de dir la seva en els afers més importants que passen a Sant Cugat, doncs ho podrà fer, però com amb tots els processos participatius, en tots els foros participatius, depèn de la voluntat dels governs, no? de que sigui un instrument de debò o no. Vull dir, no dependrà tant del Consell de Ciutat, sinó de realment de qui ha de tirar davant aquests processos, que sigui realment un instrument que valgui la pena o no. Com els consells de barri, com tots els processos de participació, és un instrument vàlid sempre i quan se'l tingui en compte, sempre i quan doncs els que hi participin vegin que allò serveix per alguna cosa.
PSC, i fem la ronda en aquest sentit.
Bueno, bàsicament en la mateixa línia. Esperem que no passi una mica com els consells de barri, vull dir que no, com no es fa publicitat, doncs la gent no hi participa, o potser la gent no hi participa perquè no li interessa. Hem d'una mica també descobrir exactament quin és el sentiment de la ciutadania. En principi nosaltres sempre hem apostat per aquest tipus d'òrgans participatius i seguirem apostant fins que es demostri que no serveixen. Sí que demanaria a l'equip de govern doncs, que tant els consells de barri com ara el tema del Consell de Ciutat doncs ho potenciïn, ho donin a conèixer a la ciutadania i que la gent sàpiga que hi ha altres òrgans on la gent hi pot expressar el que creu i pot aportar doncs, les seves idees a la ciutat.
Partit Popular, com veuen aquest Consell?
Molt positiu perquè serà doncs, un fòrum on totes les entitats tindran doncs, el seu protagonisme, les entitats de Sant Cugat, i podran doncs, dir les qüestions que els hi preocupen, les qüestions que creuen que s'han de millorar, les coses a favor i les coses en contra que tinguin, no? I per tant, en quant a participació, doncs, en aquest sentit no hi ha de ciutadans concrets que vagin a dir doncs, el que els sembli, sinó d'entitats que moltes vegades canalitzen aquestes sensibilitats de grups de ciutadans que estan inclosos en aquestes entitats, no? I en aquest sentit és doncs, molt positiu. No sé si és convenient doncs, ara tenir de gastar diners en publicitat, però bueno, sí que s'ha de donar a conèixer que existeix aquest òrgan i que perquè es faci servir, perquè tingui utilitat, perquè si no, doncs, al final passarà això que deia el Michael, que no tindrà utilitat perquè la gent a vegades no hi va perquè no coneix que es fa aquell dia el Consell de Ciutat, no? Però bueno, bé.
Convergència i Unió.
Sí, bueno, benvingut sí que el Consell de Ciutat. Dit això, jo voldria fer una crítica als pares del ROM, en general, a tots ells, Ho dic perquè segurament quan es van asseure i van estar molt temps evidentment doncs, en aquest procés, crec que haurien d'haver tingut en compte també que la participació i sobretot en el futur cada cop serà més 2.0, de fet ja ho està sent, que jo sempre poso alguns exemples. Avui a mi m'interpel·len més ciutadans pel Twitter o pel Facebook i estic en contacte amb ells i responent i per tant estan participant diguéssim directament del que passa en la vida municipal, que no pas quan estic en un consell de barri o suposo quan estic en el consell de ciutat. Per tant, i ho dic amb to constructiu, crec que va faltar en aquest grup de pares del ROM potser algú més jove que posés també, diguéssim, aquest criteri 2.0.
Perdona una cosa. Aquest senyor Xavier Boix no és jove. Perdona una cosa. Els consells, el reglament, se l'han fet ells, El ROM no posa el reglament. O sigui, aquests consells, el seu reglament han de...
La filosofia, diguéssim, aquesta. Ara vull parlar una mica de la filosofia que hi ha darrere d'aquest procés, aquest nou ROM i de tot el procés del pla de participació.
Què falton? Què falton, que és? És un falton, eh? El ROM incorpora el tema 2.0, sí. Això d'entrada. I segona, que els reglaments dels consells de participació els fa cada consell a la seva mida. Què vol dir això de que faltava un jove?
No, em refereixo a l'esprit, a la filosofia 2.0, que hagués impregnat més.
Però si tu ets el regidor de serveis generals i els decrets d'alcaldia que haurien d'estar penjats ja i els grups els haurien de poder veure encara no ho estan. Jo seré vell d'edat però tu ets vell de fets.
El que vull dir és que cada dia el ciutadà participa més a través del smartphone.
Mira, jo tinc 1.300 seguidors, imagina't.
I per tant hauríem de tenir això en compte cada cop que obrim un nou fòrum de participació. Era una reflexió, senyor Boix. Era una reflexió, no se senti, diguéssim, aquí violentat.
Has dit que feia falta un jove als pares del ROM.
Li toca la CUP. Quin pros?
Per posar el contrapès, jo crec que és molt important dir-nos les coses parlant. No passa res per veure'ns les cares i debatre a partir de la paraula en lloc de fer-ho, o a més de fer-ho a través del 2.0, que és evident que és un aspecte bàsic en la societat d'avui en dia i en la manera de participar avui en dia. El Consell de Ciutat és evident que és una eina molt vàlida. Si ens cenyim exactament i estrictament pel que ha de servir, és evident que és i ha de ser molt útil. Ara també és evident que és, ho has comentat tu a la introducció, Josep, hauria de ser el punt i final de tot un seguit de consells de barri, de taules de participació, que de moment estan anant com estan anant, i és evident que no estan anant bé, sobretot pel que fa al alguns consells de barri, sobretot pel que fa a la majoria de taules de participació, com per exemple la que vam fer l'altre dia de taules de cultura tradicional i popular. Per tant, molt bé l'eina, ara intentem posar-hi mecanismes perquè funcioni aquesta i d'altres, i el que és més important, que l'equip de govern se'l cregui, perquè si no, no funcionarà.
Els voldria demanar en una última intervenció, si els sembla, una petita valoració de les eleccions d'Euskadi i Galícia, més enllà dels resultats, que ja els coneixem i ja fa dos dies que els hem pogut llegir, si consideren que pot tenir alguna mena de derivada per a les eleccions que tenim el 25 de novembre al nostre país. Els demanaria intervencions molt breus perquè ens queden gairebé 5 minuts, per tant, els demanaria intervencions molt concretes, fem de més gran a més petit. Molt breument, si us plau.
Uf, a veure...
D'edat o de...
Jo crec...
No toquem l'edat.
Bé, el País Basc crec que... Bé, hem tornat a l'escenari normalitzat. Fins ara teníem un escenari, diguéssim, polític al País Basc on no hi havia... O sigui, on no es podia presentar unes eleccions una força política, per tant això desvirtuava totalment el Parlament que hi havia. Jo crec que ara s'ha vist clarament, doncs, que el Parlament que hi ha representa, en aquest cas, a la societat basca, i això és el que hauria de fer qualsevol Parlament. Per tant, quan això s'ha permès i s'ha permès que tothom voti i que el Parlament reflecteixi el que és la ciutat basca, el que ha sortit és que el País Basc, les forces constitucionalistes, les forces doncs, espanyolistes, són minoritàries i les forces basquistes doncs, són majoritàries, i al final això el que demostra és que la gent vol ser governada per gent o per polítics que defensin els seus interessos i no defensin els interessos dels altres.
Partit Popular.
Bé, amb País Basc. Bueno, primer aniré en Galícia.
Home, la millor.
Primer aniré en Galícia, que és, bueno, la victòria del Partit Popular ha sigut contundent. No, ja veig que s'ha centrat.
Anem al gran, País Basc. No tindrem temps, sisplau.
Pues res, satisfets per l'èxit en les eleccions de Galícia. No sé si a nivell pues, estatal o d'allà de Galícia s'ho esperaven. Jo, bueno, penso que sí, perquè les enquestes ja ho deien, però bueno, en qualsevol cas ha sigut un èxit. País Basc. Jo no sé si ens hem oblidat, vale? Jo estic d'acord amb que sempre tots els partits polítics s'han de poder presentar a unes eleccions sempre que tinguin un recolzament mínim de la societat, no? Perquè si no seria això un grigall. Però no sé si ens hem oblidat que hi havia els partits que van ser il·legalitzats en el seu moment, hi havia indicis i hi havia fets que indicaven que tenien certa relació amb activitats il·legals. I per això es van il·legalitzar, no per eliminar-los com a competència. Perquè les anteriors eleccions de tota la vida democràtica post-constitució actual ha sigut així. El que passa que si hi ha indicis de coses que són il·legals, doncs s'ha d'actuar en conseqüència. Un altre tema és que hi hagi gent que entengui que no s'han d'il·legalitzar partits, però si un partit està recolzant determinades posicions que són il·legals, doncs escolti'm, això és blanco i en botella, eh? No hem de fer aquí que tothom faci el que vulgui. No, el que és legal és legal i el que no. I així ho han determinat sentències.
PSC.
Bé, responent a les teves preguntes, evidentment nosaltres no tenim res a celebrar, però sí destacar una cosa. Jo el que és Catalunya i País Basc, jo crec que no és comparable, i més que res perquè aquí no tenim un bildu, aquí tenim 3 o 4, vull dir que serà complicat que aconsegueixin...
Quins són aquests 3 o 4?
Resultats? No sé, ells ho sabran. Aquí en tenim 2, però ja està, i Esquerra Republicana que no està en aquesta taula. En tot cas, és molt per posar el punt de... Responent a la pregunta, no es pot comparar, bàsicament per això. A Galícia, pues, lamentar, per exemple, a Galícia l'augment de l'abstenció, que és el que més ens ha, diguem, fet mal, i celebrar una mica l'augment de partits, del nou partit d'esquerres que ha crescut, i evidentment el PSOE i el PSC també, perquè hi formem i tenim el nostre conveni amb ells, hem de començar ja a reflexionar i a prendre mesures. Passa que anem d'elecció a elecció i mai tenim temps de realment a afrontar els problemes que tenim de cara a ell.
Iniciativa.
Jo crec que a les eleccions de Galícia i d'Euskadi s'ha demostrat que hi ha una esquerra alternativa que no es queda de braços creuats, que planta cara i que hi ha alternativa amb unes polítiques, a les polítiques d'austeritat, no? Que això de que no hi ha alternativa no és veritat. A Galícia el partit d'alternativa gallega, Anova, més Esquerra Unida, més Compromís per Galícia, més Equo, que són la nostra, els nostres cosins, diguéssim, no? A Galícia, doncs, han tret 9 diputats, ningú ho esperava, ha sigut una sorpresa, però venien d'una feina ben feta, no? Esquerra Unida va de pujada a l'Estat, però ha sumat, diguéssim, tots els moviments ecologistes independents, no? Jo crec que ha sigut un molt bon resultat. A Euskadi, la llei electoral ha anat en contra d'Esquerra Unida i també la separació d'Esquerra Unida, d'Esquerra Oberta i d'Equo, que junts han tret molts més vots que Unió Progreso i Democràtica, que ha tret un diputat. Esquerra Unida ha tret més vots que UPyD, per dir alguna cosa, però ha tret uns bons resultats, i Bildu, a banda de tot el tema independentista, és una esquerra també alternativa. Vull dir que...
La CUP, per tancar.
En tots dos països és evident que és molt important destacar el que comentava el Xavi, l'augment de l'esquerra i la força amb la que ha entrat al Parlament. En el cas de Galícia, jo crec que a vegades es comenta així, però jo crec que s'ha de dir clarament d'una vegada que estem parlant d'un país on el vot caciquil és evident que és un fet, i jo crec que cal començar a mirar el que ben aviat passarà al País Valencià per segurament entendre el que passarà a Galícia d'aquí uns anys. Per tant, l'eufòria del PP allà en aquella zona l'entenc, perquè és evident que han tret una majoria més absoluta que l'anterior, però jo crec que més aviat que tard es veurà al contrari.
Ho hem de deixar aquí. Moltíssimes gràcies, Jordi Puigneró, Álvaro Benejam, també Michael Cáceres, Xavier Boix i Guim Pros. Molt bon dia, i ens veiem la setmana que ve.